¿no? Yo creo en Jesús, però a mi manera, no? Això que és tan típic de a mi manera.
Bueno. O sigui, va ser conèixer la teva dona, enamorar-te d'ella i la seva fe catòlica, que a tu et va obrir les portes de dir potser jo també sento aquesta crida.
Sí, exacte, no? De dir, com una persona tan bona, com bueno, no sóc objectiu, perquè és la meva dona, però és una persona excepcional, no? Jo vull ser igual de feliç que ella. Quin secret té? I tot i que jo hi havia moltes coses de la fe catòlica i, de la, per suposat, de la jerarquia eclesiàstica que no comprenia i fins i tot que rebutjava, vaig dir, donem-hi una oportunitat, fem-nos petits, aviam què hi ha aquí.
I convertir-te, confirmar-te, i que poc després vingui el papa a Catalunya, hi veus alguna coincidència?
Sincerament, no. No, o sigui, mira, és com ha anat la història, content que el Sant Pare vingui a casa nostra, molt content, però bueno, ja està.
Tu sí. Parla de que tens, te deus en recordar de la visita del papa Benet XVI fa 16 anys.
Sí, me'n recordo, però...
Era l'època que estudiàvem plegats, segurament.
Tal qual, era el penúltim any de carrera, me'n recordo que, sí, era el 2010, no? Sí, penúltim any de carrera, però bueno, de veure-ho per la tele, el Telenotícies i poc més.
O sigui, amb indiferència.
Bueno, amb indiferència i fins i tot fins a cert rebuig, eh?
Fins a rebuig.
De dir, bueno, què ha de venir a fer aquest home aquí?
També era un altre context, eh?
Radicalment. Jo tinc una altra edat, pensava que sabia coses i no sabia absolutament res. Ara sé molt poc, però sé molt més que abans. I, bueno, la perspectiva, el canvi de perspectiva és un canvi vital impressionant.
Què faràs aquests dies que ve el papa? Vas a l'Estadi Olímpic, vas a Montserrat, vas a la Sagrada Família?
Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, amb perdó, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
i ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
Ara sóc un d'aquests friquis, sí. De fet, la meva dona em diu moltes vegades, Déu no ho vulgui, però si em moro, si em moro abans que tu, et faràs mossèn, no et faràs monjo. A vegades m'ho diu.
No ho descartes, veig, eh?
Jo ja, després de la meva conversió, no descarto res.
Has conegut el bisbe de Lleida?
Sí.
Aquests últims anys?
Sí.
Com ha anat això?
Pues molt bonic perquè per circumstàncies logístiques vaig haver de fer la confirmació a Lleida fa ara 2 anys i li vaig escriure una carta on li explicava qui era i quin era el meu procés de conversió amb certa, una mica amb certa, com dir-ho, no? Una mica de com de impressions creuades, no? No em sortia la paraula, no? De dir, bueno, m'estic adreçant a un bisbe, vés a saber si ho llegeix, no? Bueno, no només no ho va llegir, sinó que ens va convidar a casa seva 3 cops. Bueno, fins i tot ens va casar ell. Bueno, ell va presidir la cerimònia del nostre matrimoni i tenim, bueno, certa amistat amb el bisbe Salvador Jiménez, bisbe emèrit de Lleida ara.
Us espero alguns de vosaltres també aquest dimecres amb aquest acte que hi haurà a la Sagrada Família, perquè també serem des de Catalunya Ràdio i segur que serà un moment molt, molt important que estarà molt bé que pugueu compartir i explicar en directe com el viviu vosaltres amb l'audiència de Catalunya Ràdio, perquè és evident que aquesta visita us toca molt de prop, que teniu tots històries molt diferents, però que us connecten amb la fe i que aquesta notícia doncs, no passa desapercebuda i té un impacte també a les vostres vides, vosaltres amb qui compartim doncs, generació. Gràcies a tots tres per haver-les compartit d'aquesta manera amb tanta sinceritat amb l'audiència del suplement. Una abraçada i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Passen 3 minuts de les 11, petitíssima pausa i ens actualitzem amb les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aprofita el suport tecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Amb Roger Escapa.
I a aquesta hora, que passen 6 minuts a les 11, actualitzem la visita del Papa Lleó XIV, que ja ha aterrat a Madrid, on comença aquest viatge per l'Estat durant el vol, i en conversa amb els periodistes, el pontífex ha dit que els abusos sexuals en el si de l'Església són una ferida oberta i que, amb aquest viatge, vol fer una crida a respectar la dignitat humana. La comitiva papal va ara camí del Palau Reial de la capital espanyola. A Madrid hi tenim en Dani Saideja. Bon dia.
Bon dia. El repic de les campanes arreu de Madrid ha anunciat l'arribada de Lleó XIV a l'aeroport, on han rebut a peu de pista el rei d'Espanya i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Des d'allà, la comitiva papal es trasllada ara mateix al Palau Reial, on tindrà lloc una recepció amb tots els honors al pati de l'Almeria. Mentrestant, al davant, a la catedral de l'Almudena, hi ha una multitud de fidels que l'espera, amb onejant banderes i cantant himnes.
Somos el grupo de una parroquia de Santa María. Sí, bueno, el año pasado estuvimos en Roma, este año hemos venido aquí, nada, pues a disfrutar. Pues de ánimo a los jóvenes y de que, bueno, que la fe siga en los jóvenes y que siga creciendo.
A dos quarts d'una està previst que sentim les primeres paraules en públic del Papa Lleó XIV, però durant el vol papal ja ha explicat als periodistes que l'objectiu de la seva visita a Espanya és mostrar respecte per tots els éssers humans i també s'ha compromès a continuar treballant contra la xacra dels abusos sexuals dins l'Església. Dani Sánchez, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més coses. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquesta tarda per intentar refer la unitat i concretar la vaga que els docents faran dimarts, coincidint precisament tant amb la visita del Papa a Catalunya com amb la selectivitat. Per la seva banda, Esquerra Republicana demana al govern que torni a la taula de la negociació amb els docents. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha dit al Consell Nacional del Partit que aquest és un conflicte que fa molts anys que s'arrossega i que necessita una resposta de país.
Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
L'incendi d'ahir a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Occidental, està controlat però no està extingit i encara hi ha algunes fumaroles. Els bombers de la Generalitat informen que l'estructura de la planta està molt malmesa i no poden treballar des de l'interior per l'elevat risc de caiguda del sostre. Ara hi treballen 3 dotacions dels bombers i s'investiguen les causes que haurien provocat aquest foc que hi va fer una fumarada que es podia veure des de quilòmetres lluny d'aquesta nau industrial. I un motorista mort en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poblenou del Delta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 53 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, 22 de les quals motoristes. I pel que fa als esports, destaquem aquesta hora, pel que fa, com dèiem, a l'actualitat esportiva, que la resposta pública del Barça a través del president interí Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid, Juste els ha qualificat de molt mal gust i ha remarcat que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot. El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, ha fet públic que vol fitxar Jürgen Klopp com a entrenador. I la penya força el tercer partit dels quarts de final de la CB contra l'Escònia després de guanyar per 82-63.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5 minuts per arribar a 11:45. Avui al suplement volem recordar la figura de l'economista Arcadi Oliveres 5 anys després de la seva mort. En aquests 5 anys han passat moltes coses, però les coses importants és que l'Arcadi va esmerçar tota una vida per intentar canviar segueixen pràcticament intactes. Les guerres, les desigualtats, els privilegis d'uns pocs, el desastre climàtic. En un món que està de cap per avall, és un bon moment per recuperar la llavor de l'esperança que l'Arcadi sempre intentava plantar. És per això que ens acompanya la Mònica Terribas. Mònica, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Avui acompanyada de dos dels fills de l'Arcadi, són el Bernat i l'Arnau Oliveres. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
L'Arcadi sempre deia allò d'estem obligats a tenir esperança. Recordeu aquest emblema, d'alguna manera, que tant repetia?
I tant.
Sí, sí, sí. Jo crec que, de fet, això de que sigui obligats, doncs potser no està bé que ens obliguin, però crec que l'esperança és necessària i és el motor en tots els moments de la nostra vida, sobretot aquells en què veiem que la foscor està més a prop que la llum.
Sí, en el cas d'avui, a mi em fa molta il·lusió que el Roger va programar aquest homenatge a l'Arcadi ja fa unes setmanes i coincidint amb l'arribada del papa d'intentar trobar referents, no? Ahir tenia una discussió amb unes persones que em deien que tot el dia parlen del papa. Dic, això és el retrat de la manca de referents intel·lectuals i espirituals, no? I l'Arcadi era un d'aquests referents. Per tant, parlar d'ell vol dir segurament generar-ne de nous en d'altres persones que ho escoltin i diguin com deia l'Arcadi, saps? I això és necessari, més necessari que mai, no?
Recordarem l'Arcadi públic, l'Arcadi professor, però clar, vosaltres també coneixeu l'Arcadi pare, eh? Com el descriuríeu com a pare, l'Arcadi? Quina mena de pare era?
Bé, clar, doncs també era un referent, evidentment, simplement com un referent diferent per la majoria de gent que va conèixer l'Arcadi. És a dir, l'Arcadi, doncs, com a professor, tenia un paper i una funció. Com a pare, doncs, en tenia un altre. Era el que ens havia de posar rectes quan les coses no anaven bé, quan no traies bones notes, cantava la canya, i...
Ah, és que ara li deia que no piqui.
No patiu, podeu picar la taula.
Molt bé. No, jo crec que era un pare, diria, càlid, però com ho era amb els seus alumnes, el seu esperit era una persona molt, molt entranyable, molt amable.
Un dels seus grans temes era la pau i, per tant, la guerra, Mònica, i, de fet, aquesta conversa de l'any 2018 amb la Mònica Terribas a Catalunya Ràdio explicava coses com aquesta.
No hauríem de parlar abans perquè no s'arribés a produir la guerra. Si les condicions fossin les pertinents, no hi hauria necessitat de fer servir cap arma. I atenció, avui en dia, jo crec, que a diferència del que podia passar fa 200 o 300 anys, si volguéssim aquestes condicions de pau, les tindríem.
Sí?
Sí. Tenim coneixements científics, tenim sistemes de transport, tenim esperances mèdiques, tenim una sèrie d'elements que, si els poséssim amb solfa, permetrien que la gent visqués sense aquestes guerres les que parles. Jo penso que tot se centra en l'egoisme d'uns pocs que volen tenir molt i que, per tant, acaben arrastrant a tots els altres.
I això que es va perdre Donald Trump i Benjamin Netanyahu, l'Iran, etc, etc, etc.
Sí, però aquest discurs persistent de l'Arcadi, del bisbe Casaldàliga, de persones intel·lectualment molt potents, perquè estem parlant de gent que no eren només activistes, que ho era, l'Arcadi, a peu de carrer, sinó que intel·lectualment formaven part de, doncs, a nivell universitari i a nivell de justícia i pau i tot el que va fer l'Arcadi a nivell institucional, eren coses que només que els polítics n'haguessin aplicat no totes, unes quantes poquetes, que vol dir llegir-se les dades, estudiar les dades i aplicar un sentit comú en això i no envoltar-se només dels lobbies de les grans empreses armamentístiques i del lema s'ha fet tota la vida igual, això forma part dels equilibris industrials, etc. Només que s'haguessin envoltat de gent que coneixia altres camins des del punt de vista del diàleg i la pau, segurament hi hauria un munt de guerres que s'haurien evitat. Un munt de guerres que s'haurien evitat.
Va estar al peu del canó fins al final. De fet, l'última entrevista va ser amb el Xavier Grasset al Més Nit, al febrer del 2021, on deia coses com aquesta.
En temps del franquisme teníem una mica de por, però escolta, jo també en tenia. Però teníem molta il·lusió. Jo penso que una de les conseqüències que té el fet que hàgim estat aquest any amb aquesta pandèmia és que la gent ha agafat por. Ha agafat por de la malaltia, ha agafat por de la feina, ha agafat por de la llibertat, ha agafat por de sortir al carrer, ha agafat por d'una sèrie de coses. I, per tant, ens han retret llibertats. Algunes per decret i altres, si volem, per la nostra autocensura, o diguem-ne com vulguem.
No, era un desobedient, d'alguna manera, també, no?
Jo crec que l'Arcadi, ara que parlàvem de pau, encarnava el pacifisme, però també era pacífic. I crec que aquesta combinació és important, perquè no només has de fer resistència contra la guerra, no només t'has de plantar contra les injustícies amb fermesa, sinó que també has de transmetre aquesta pau, que és una manera íntima de tenir cura, d'apreciar les coses en positiu. I llavors, si no mostres aquesta pau en positiu, la part només en negatiu, com absència de guerra, com absència d'injustícies, doncs és una cosa estèril.
Sí, completament d'acord. I a més, si tu vas predicant qualsevol cosa, tu has de ser conseqüent. I no tothom està en posició de tenir cert poder i poder aplicar determinades coses, sinó que tots tenim un paper i tenir un comportament amorós, tenir un comportament humà cap a la gent que tenim al costat, això és el que, si tots tenim aquest punt de vista, farà que el món sigui millor i farà de retruc que també pensem en que les polítiques que s'apliquin i el que poden aplicar la gent que té poder per posar-les en pràctica, doncs tinguin aquesta mirada més de germanor de la humanitat.
Hi ha un acte que es va fer ara fa, què, 3 setmanes, a Sant Cugat?
Sí,
en memòria de l'Arcadi, que era l'expressió del que voldríem que fos el món, no? Hi havia gent de tots els colors polítics i de totes les entitats i de tot arreu, celebrant, no enfadats, no? No enfadats, que era això que ara dèieu, pacífic i en pau, no? Ell no era una persona malhumorada, al contrari, no era una persona que quan parlava per la ràdio renyés, ni res, no, o sigui, i això és una actitud, i si contagiem l'actitud en els lideratges de menys confrontació i més col·laboració, més cooperació i menys uns sobre els altres, que és Trump contra el líder de l'Iran. Aquest matí he sentit dins d'Esquerra Republicana hi ha bronca ara entre Rufián i els tals, no? I tot el dia llegint entre línies, estem tot el dia llegint agressió entre línies, no? L'Arcadi era el contrari d'això, i el seu projecte polític, que no va arribar a ser perquè va tenir uns punts d'il·luminació sempre quan l'empenyien cap al precipici, hi havia un raig de llum que l'il·luminava i pum, i feia marxa enrere, no? Però pivotava sobre això, sobre construir.
Avui que parlem tant del Papa, Lleó XIV ha publicat la seva primera encíclica, Magnifica Humanitas. Uh-huh. Alguns dels missatges que denuncia segurament coincidirien molt amb els missatges de l'Arcadi Oliveres, no? Aquest concepte de guerra justa que rebutja el Papa en clara al·lusió a Donald Trump per justificar qualsevol guerra, com es refereix a les xarxes socials, com parla de la intel·ligència artificial, com també l'Arcadi es referia a les pantalles, no? Aquesta imbecilització de la societat que ens hem tornat tots.
Clar, a mi quan llegeixes Magnifica Humanitas, a mi em reconcilia amb l'Església, en el sentit que tot allò del que estem parlant amb tu als nostres espais, que ja fa un parell d'anys com a mínim que estem parlant on ens porten les xarxes, alerta, han deixat en mans de les grans tecnològiques el lideratge mundial, les dades on van a parar, no són innocents les propietats de les grans tecnològiques, etc. Que el Papa sigui capaç de posar-ho en la primera encíclica que fa, que és les encícliques marquen els lideratges dels papats. És com els discursos d'obertura, per entendre'ns, però a perennes. O sigui, les encícliques són a perpetuïtat. I que ell hagi triat aquest tema, l'hagi posat el focus aquí i hagi marcat aquesta línia, a mi em sembla molt interessant.
Sí, a més, diguem, malgrat les ombres que pugui tenir l'Església, està agafant un paper que crec que és molt important i rellevant en el moment en què estem vivint, perquè hi ha, d'una banda, doncs, tots uns poders que ens porten a Mordor, per dir-ho així, i amb el Trump, el Netanyahu, i tota una sèrie de, per Putin, companyia, que ens porten cap a un lloc molt fosc i que si aconsegueixen tirar cap a aquest camí, agafem-nos fort. I el que hauria de ser el contrapès no està fent el paper que hauria de fer.
Exacte.
És a dir, estan, no, ens hem d'armar, estan alimentant-se d'aquesta cultura de la por i es necessita una mirada que la humanitat no vagi per aquest camí, perquè no és... acabarem tots malament. Mm.
El suplement, recordant Arcadi Oliveres amb els seus dos fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres, i també la Mònica Terribas, l'Arcadi Oliveres, que era, entre moltes altres coses, economista, per definició, economista i anticapitalista.
El capitalisme és un sistema criminal i assassí, i s'ha de destruir tan aviat com puguem. L'economia, m'ho van ensenyar molt de petit donet, a la facultat, ha d'estar al servei de les persones. Uh-huh. I no hi està. No cobreix les necessitats de les persones. Destrueix el planeta. Genera diferències entre els més rics i els més pobres. Ho fa tot molt malament i del mateix ens estimem aquest sistema que ens posa, jo què sé, algunes petites cosetes de consum i de petits plaers que ens fan despistar de la veritable realitat.
Algú diria que era un ingenu, d'altres dirien que era un visionari.
No, és a dir, ell ara ja desesperat de veure l'Arcadi en la fase final de la seva vida, de veure que cada ciutadà s'ha convertit en un peó del sistema capitalista i que, per tant, cada persona subministra el sistema a través de les xarxes tot allò que el sistema econòmic capitalista necessita saber per continuar enfortint-se, no? És a dir, ja no estem parlant de les fàbriques on objectivament podríem dir hi havia la lluita de classes que expressava el capitalisme contra el món obrer en la fase del segle XIX, no? Sinó que al segle XXI cada persona és un peó del sistema que nodreix amb dades el reforçar aquest capitalisme salvatge, no? I, per tant, hi ha un nivell d'inconsciència de com nosaltres vivim en aquest sistema. És molt difícil de combatre, per això estava tan enfadat en aquesta manera de dir-ho, no? De dir, alerta, que per què assassí? Perquè acaba vulnerant i debilitant la consciència que l'ésser humà ha de tenir de com el sistema l'explota.
Com explicàvem, va fer una vida dedicada també a la política, sobretot des de l'activisme, des de les universitats, i també en algun moment ho va intentar des de les institucions, tot i que no va acabar de sortir bé.
Però això particularment mai he optat per l'acció de la via política, sinó més aviat per l'acció de la via, diguem-ne, dels moviments socials, si és que podem explicar. I en allà sempre m'he sentit còmode, ha sigut una mica el meu caldo de cultiu, la gent ha fet el que ha pogut, amb molt bona voluntat, i crec que des d'allà, evidentment, no totes, algunes coses s'han anat canviant, però ha sigut meritori el treball, sobretot, jo diria, des dels anys 70 fins ara, que és el que és que he viscut més, han anat fent les ONGs.
No res de res, no em penedeixo de res.
Aquesta militància, que suposo que també us la va voler inocular a casa de petits, Arnau, Bernat, per molt que era un pare afable i que posava límits, d'alguna manera també suposo que aquest anticapitalisme que desprenia també formava part del seu dia a dia a casa, no?
Sí, és el que comentava. És una manera de fer, no? En contra d'aquestes injustícies estructurals que posen uns a dalt i uns a baix i els de dalt cada cop acaparen més i abusen més dels de baix, és la manera de fer contrària, no? Aleshores, no has de deixar colonitzar la teva mirada i enfrontar-te només, que ho has de fer, sinó que també has de crear aquesta transversalitat. I jo crec que feia política des de les aules, la Mònica ho sabrà bé, ell ja, en la seva formació, havia anat als escolapis de Diputació i el Xirinacs havia sigut professor. Allò no era una classe, allò era una república. Es feien consensos, es feien acords, es feien diàlegs, i la política hauria de ser això, no només uns polítics que donen ordres a uns ciutadans.
Sí, d'alguna manera el que ens va transmetre com a pare és que la política no és la política de partits. La política està en el nostre dia a dia. Diem, la política, si l'entenem com l'articulació de les relacions de poder, de la gestió de la polis de la cultura clàssica, ens afecta amb el dia a dia, amb les decisions que prenem el comprar, el viatjar, com fem les nostres coses al dia a dia, com ens relacionem uns amb els altres, i llavors aquest és el fruit que nosaltres n'hem tret. Després cadascú l'ha adaptat i se l'ha fet seu, i cadascú té les seves militàncies o menys, i si algú era militant era el nostre pare, després nosaltres ho hem sigut menys i l'apliquem a la nostra manera.
El suplement recordant Arcadi Oliveres, mentre és notícia el Papa Lleó XIV, dimarts arriba a Catalunya, avui ja ha aterrat fa una estona a Barajas i ara tot és a punt al Palau Reial per rebre la comitiva del Papa. Han retronat canons i han sonat campanes quan ha arribat a l'aeroport de Barajas, seguint-ho des del Palau Reial, sota aquesta expectació mediàtica i sonora que sentim de fons, el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia de nou.
Hola, Roger, bon dia.
Quina és la situació al punt on ets?
Doncs, com dius, han estat dos moments atronadors. Primer, el repic de campanes de totes les esglésies de la Comunitat de Madrid, anunciant l'arribada, el moment en què Lleó XIV ha posat els peus a l'aeroport de Barajas, i fa una estona salves de canons de la Guàrdia Reial per anunciar també l'arribada en breus del Papa. De moment, a cada moviment de cotxes oficials que veiem, la gent reacciona amb aplaudiments, esperant que sigui el pontífex, però no, de moment no ha arribat, tampoc sabem exactament quan falta, està previst que sigui a ara dos quarts. El que ja és molt ambient religiós, de càntics religiosos, de càntics de l'himne, d'alça la mirada, l'himne d'esta visita papal, gent que l'espera cridant visques al Papa, que han vingut gent de totes les edats, veient molta gent jove també, han vingut de tots els racons d'Espanya, també molta gent d'aquí de Madrid, amb samarretes personalitzades, amb banderes, gent que ve de parròquies, venen en grups, també autobusos que venen, això, grups de fidels des de diferents llocs d'Espanya. Ara tornem a sentir les campanes.
Bé, en qualsevol cas, aquí no hi ha d'haver discurs, simplement el que veurem és el Papa arribar, entrar al Palau Reial, on hi ha aquesta visita de cortesia també als Reis, i aquesta trobada amb autoritat, societat civil, cos diplomàtic, on després, a partir de quarts d'una, sí que hi haurà un discurs, que sentirem en directe, seran les primeres paraules oficials adreçades també, doncs, a la societat espanyola, abans que dimarts aterri el Papa a casa nostra, a Catalunya. Mònica, com admires aquest esdeveniment, aquesta notícia, doncs, que tots ens té ben atents pel que passarà aquests propers dies?
Jo crec que el Papa decideix venir a trepitjar més Europa del que l'havien trepitjat papes anteriors. Crec que entén que el contrapunt al que està passant geopolíticament al món depèn en part de la força que tingui Europa, per tant, ve a fer discurs a Europa, ve a jo penso que això és important, fer una lectura més d'obrir i no pensar que només ve per la Torre de Jesús, per la Torre de Crist de la Sagrada Família, que és el motiu principal i l'excusa, però penso que els papes anteriors potser no havien vist políticament cap on estem anant d'una manera tan clara, el Papa Francesc sí, i ara el Papa Lleó veu que exerceix de líder espiritual, de contrapès polític a el que està passant a Israel, amb el Trump, amb el Putin, amb el Xi Jinping, etc., o la humanitat se'n va a prendre pel
sac, sí.
De tal. Aleshores, penso que aquesta visita no l'hem de llegir només amb clau Sagrada Família, que també, i després l'ampliació és fruit de però ve a la Sagrada Família una altra vegada, no, que vingui a Madrid abans, ampliem-ho, tal. Bé, les pressions deuen haver estat brutals. Vull dir, ell venia per la Torre del Crist, lògicament, no?, perquè serà un monument importantíssim, i al final això s'ha convertit en una setmana. Però alerta el que digui, jo penso que aquí lo important és...
Important dilluns al Congrés dels Diputats amb aquest discurs, a veure si és més polític, si és beligerant, si no...
Jo crec que...
I a veure com utilitza el català, almenys en la benedicció de la Sagrada Família, aquesta Torre de Jesús.
Jo dilluns, jo estava a un altre lloc, i quan vaig veure el text, i vaig dir, però això què és? O sigui, per favor... I celebro que com a mínim... Bueno, veurem com
acaba.
Veurem com acaba.
Mònica Terribas, Bernat i Arnau Oliveres, gràcies avui per haver-nos acompanyat. Hem intentat connectar aquest passat de l'Arcadi Oliveres i connectar-lo també amb l'actualitat, amb molts missatges que ens connecten també amb Lleó XIV. Algunes coses més que d'altres de les que defensava l'Arcadi, una figura que no oblidem i que sempre està bé també de recuperar i tornar a sentir a l'antena del suplement. Una abraçada per tots dos, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies.
Dos quarts de 12 del migdia. Senyals horaris, publicitat. ciutat i connectem també amb una catalana molt americana que li ha anat bé, la Núria Graham. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. I think we have fun. It never gets late. This love is like a flower. The days have no end. I'm out of my brain.
Ara fa un any, la Núria Graham va migrar cap als Estats Units per guanyar-se les garrofes fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya i cançons, moltes cançons. Cançons que van començar quan només tenia 17 anys. També cançons una mica més místiques. I cançons que la van catapultar cap a una de les artistes més destacades del pop fet a casa nostra. Núria Graham, de mare catalana i de pare irlandès, durant una pila de temps, al principi li dèiem Núria Graham, va creuar l'Atlàntic per fer les Amèriques i buscar fortuna amb artistes internacionals que l'han dut a girar per tot el país yanqui. Aquests dies que torna a casa, no desaprofitem l'oportunitat per retrobar-nos amb ella al suplement. Bon dia i ben tornada.
Bon dia, què tal? Ostres, fa molt temps que no sentia tots aquests temes. Dic, uah, blast from the past.
Mira, ja directament en anglès, que és la teva llengua mare, sempre ho ha estat d'alguna manera.
No, realment no, el meu llengua mare és català. Tot el rato penso bastant en català, o sigui que vaig traduint.
Com va la vida?
Molt bé, molt, molt bé.
Que siguis a Catalunya és notícia?
Bueno, jo vaig venir molt, perquè estic molt allà. T'hauria vist que allà i per feina estic allà, però intento venir tant com puc, perquè jo sóc una persona molt d'estar per casa. Vull dir que sempre que puc, volo cap aquí.
Però les arrels ara on són? Són a Osona, són a Barcelona, són a Nova York, on són?
Bueno, jo a Barcelona, de fet, no hi vinc quasi bé mai. Ara que estava venint, deia, uah, fa temps que no agafava el bus. No, jo vinc a Vic a visitar la família i després me'n torno a anar cap, la setmana que ve torno a marxar cap a Nova York.
A Nova York, eh?
Sí, sí, allà estic.
Nova York, aquests dies no han parat de parlar d'aquest senyor.
Si te quieres divertir.
Has viscut un verano a Nueva York, ja.
Sí, fa molta calor.
No ho recomanes?
Bueno, Sí, em fa la mateixa calor que aquí, però és quasi bé més humit. Però és meravellós, hi ha molta vida fora, és preciós. Però és que no l'he passat mai sencer, perquè sempre estic amunt i avall.
Per què vas marxar? Quin projecte musical tens allà? Com és que vas decidir fer les maletes quan tenies una carrera ja treballada en un circuit de concerts aquí a Catalunya?
És que no ho vaig decidir. Bueno, de fet, hi ha molta gent... És que molta gent em diu, uah, has desaparegut. I dic, uah, la meva vida ara és molt diferent perquè tinc la sensació contrària. És com que he aparegut. Perquè vaig arribar allà... Fa 2 anys o així em van trucar per anar a treballar d'una manera molt random. Em van trucar per treballar en un disc com a músic de sessió, però jo no coneixia ningú.
Què vol dir músic de sessió?
Músic de sessió és que toques música en directe, bueno, en directe, en un disc per algú, qualsevol instrument. Estàs allà d'instrumentista.
O sigui, mercenari d'un grup de música, bàsicament.
Currante, sí, de persona d'estudi.
Ho havies fet, això, aquí, amb la Maia?
Clar, d'alguna manera ja havia encetat això aquí. I ho feia amb mi mateixa i després amb la Maia, i jo, quan vaig fer lo de la Maia, m'ho vaig passar increïble. Vaig dir, això és la millor feina del món.
Perquè amb la Maia, que feies de guitarrista?
Sí.
I feies tota la gira amb ella, una gira d'envergadura.
Sí, sí, sí. I em vaig aprendre molt, era molt jove jo en aquell moment també, vull dir que
I els cors, no, també, sí. Suposo? I aleshores això et va servir de plataforma per marxar cap a Nova York, o...?
No, si això va ser totalment random. La persona que, la Billie Martin, que és aquesta artista d'Anglaterra, em va trucar i em diu, m'agrada molt el teu disco, vine a gravar durant una setmana, i em van pagar els vols i de sobte estava a Nova York anant a gravar un disc amb tot de músics increïbles, un productor increïble, no coneixia ningú. I el resum és que aquells 5 dies em van canviar la vida. Així de ràpid va anar.
Billie Martin, que sona així. Sweep the leaves and cut the air. Find a secret hanging there. You are hiding at the top of the stairs. Where you can be alone. Home, teniu estils similars, potser, no?
Sí, 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 vam connectar molt. Ella és això, jo no la coneixia.
Ella és americana?
Ella és d'Anglaterra, però treballava, estava gravant allà a Nova York.
I havia fet les Amèriques.
Sí, 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 ella gira molt per allà. De fet, hem fet una gira juntes. Ara vam estar girant juntes al desembre.
O sigui, de suport amb el seu projecte.
Sí, bueno, ara quan girava amb ella, jo tocava també la meva música i després tocava amb ella. Però sí, aquest disc és que és curiós, però és que em va canviar la vida. Vaig anar allà i, de fet, no sabien ni quins instruments tocava. Em van dir, l'Uri toca de tot. I d'alguna manera ja ho sabien, però no els havia dit.
Què toques tu?
Bueno, jo ara treballo, toco tot el que em demanen. Faig de baixista, faig de guitarrista, piano, toco cintes, faig... O sigui, hi ha
bateria,
molts discos.
També?
Acabo tocant la bateria també en alguns discos.
I cantes, sobretot també cantes.
Sí, sí, sí. Vull dir que a partir d'aquesta sessió amb el productor ens van portar molt bé i clar, no m'ha parat de donar feina i de partir d'això m'han sortit altres feines i toco amb molta gent diferent i això em truquen i em diuen ei, toques el baix? Jo sí. Al principi vull dir, jo deia que sí a tot.
O sigui, et truquen tota mena d'artistes perquè formis part del seu projecte. Aleshores, la meva pregunta és, què en queda del projecte de Núria Graham en solitari musical?
He acabat un disc. Això fa molt riure perquè és una cosa que aquí... Crec que allà és més normal, que allà tothom fa mil coses alhora. No està com mal vist que estiguis fent toquis amb mil bandes.
Que siguis
bandes.
Músic de sessió, no?
No, de fet, és una meravella. Si tens això, és que t'ha tocat la loteria, perquè és com una gran feina. I llavors, el meu projecte, jo he fet un disc allà, que està quasi bé a punt de sortir del forn, no sé quan sortirà, però mentrestant he estat treballant allà i a sobre aprenent molt, perquè, clar, treballes amb molta gent diferent, molts productors increïbles, i això ha sigut com... Clar, he tardat 4 anys a fer el disc, o 3. Mm. Ara no sé quan fa que va sortir l'últim, 3 anys.
Va ser molt prolífica. Vas debutar sent menor d'edat amb aquest, sí. I ara estàs a punt de fer-ne 30.
Sí,
vull
sí,
dir,
sí.
Que han passat més de 10 anys, no?
Sí, i mira, al principi sí que... Crec que el de ser jove pensava, uah, això... Tenia moltes ganes de deixar de ser jove, no? Que era com, uah, quines ganes. I és veritat, perquè... Ara estic més tranquil·la, puc fer una mica més el que vulgui i això, però no, mirant enrere estic molt agraïda de tota la carrera que he anat tenint aquí i començar tan jove i tinc molt... Clar, he anat allà, tinc tota una experiència i he après tant de tota la gent que he treballat aquí que estic molt agraïda.
Clar, tinc moltes preguntes perquè, o sigui, tu evidentment ets catalana, el teu pare és irlandès... o sigui, la teva llengua materna és el català, penses en català pel que expliques, però... Quina mena d'accent tens quan parles en anglès i quan et presentes a Nova York defensant les teves cançons?
Ah, ui, els hi faig molt de riure. Té un accent molt raro. Una mica com quan parlo en castellà, que tothom... Es part... Vull dir, d'alguna manera no hi ha...
Què has millorat més, l'anglès o el castellà, anant a Nova York?
No millora quasi bé res. És que hi ha una cosa que és que l'accent no em canvia i no pretenc que em canviï.
Però que és accent irlandès, entenc, o...?
Bueno, tinc molta influència irlandesa.
El pare?
Perquè ara també estic anant molt a Irlanda també a treballar i al final pues, se m'acaba enganxant, també. Però tinc l'accent aquest... És que no me'l puc treure de sobre, com aquest tan català. Però allà ningú li importa un pito l'accent que tinguis. De fet, és com alguna cosa bona que no tinguis un accent d'allà. No, ningú... Jo crec que tothom està tan acostumat que hi hagi gent de tot el món que em feia més vergonya abans l'accent que tenia ara. Vull dir, parlo amb el que sigui sense vergonya.
I et presentes com a catalana? Com a vigatana? Com a barcelonina? Com a espanyola? Com a què et presentes? Com a irlandesa?
Bueno... A veure, Vic, ja ho explico, he ensenyat Google Maps Vic amb molts amics meus i els dic, uau, de venir de visita.
Però què més els expliques de Vic, per dir... De venir? Bueno, com defenses Vic a Nova York?
Bueno, jo explico, és que jo tinc molta sort de ser un lloc com Vic, perquè els explico que vinc... Hi ha gent que ve de llocs molt inhòspits i no ha tingut tanta sort, potser, en aquest aspecte, però jo a Vic he tingut molta música sempre d'anar...
La Liverpool catalana.
Sí, exacte, això ja s'ha dit molt, però és veritat, una mica, no?, de que... Tenir sales com a Jazz Cava, que jo amb 16 anys jo ja estava anant a veure bolos i, de fet, tocant allà, que hi ha llocs que no ho pots fer, això. I això, però els hi parlo molt bé de Catalunya. I la majoria de gent sap on és, que això també és veritat que m'ha sorprès, no?, que ens pensem que allà, no, d'allò. Però amb tothom amb qui tracto, tothom sap on és Catalunya i tot això. Mm. I que...
Avui al suplement torna Núria Graham. I'm the catalyst, I'm the real water of your mist. But I'm thinking about it, is it you that I miss? Or the stories of forces and your Sinatra across our bliss? When a big ceremony, a party and a kiss? When I say goodbye properly with my stupid Catalan English? Been dreaming of violence. I de què va el disc que has estat treballant i enregistrant i que tens a punt per sortir del forn?
Sempre tardo bastant de temps a donar-me de què va un disc, un cop ja ha sortit, potser. Però sí que és veritat que el fer molta part del disc allà ha acabat una mica tacat d'allà. O sigui que hi ha cançons que inclús he fet amb altra gent, és el primer cop... Bueno, ja havia passat, però ara és el primer cop que he col·laborat més a nivell d'escriure. Hi ha una cançó, precisament, que vaig fer amb en Blake Mills fa 3 anys ja, un productor americà que hem treballat junts, però jo abans era molt fan d'ell, bueno, encara ho soc, però vam fer una cançó junts i la lletra la va fer un home que és de Vermont, que es diu Chris Wiseman, i és una cançó que parla d'Estats Units d'una manera... És com un text molt llarg i vam improvisar-ho a l'estudi. I acaba parlant, és com una crítica al lloc i és molt bonic, però... O sigui que acaba tacat una mica d'on estic ara.
I tens la sensació, de la mateixa manera que tenies una comunitat catalana que et seguia, el teu projecte musical, tens la sensació d'estar construint també una comunitat americana que segueix i que és fan de Núria Graham? O bueno, és un país tan enorme i les gires són tan de punta a punta que costa saber qui et segueix?
Bueno, és molt diferent, perquè és que és el que dius, el país és enorme, però jo ja havia anat a gira a Los Angeles i tinc com una comunitat de gent allà, i a Nova York també. D'alguna manera, per mi ara el món se m'ha fet més petit en comptes de més gros, és curiós, però quan he anat a Nova York jo crec que també em pensava que l'últim disc crec que era com una mica més raro, potser, o qui es va veure com un ostres, ara què ha passat, no? I, en canvi, allà, al contrari, és com que allò és com el meu primer disc allà. Molta gent m'ha descobert amb aquest disc i em diuen, uah, més... I és curiós perquè molta gent m'havia descobert amb aquest, no? I m'ha donat com una mica d'aire fresc de tornar a començar. I clar, estic com... Sí, estic tornant a començar allà, però amb tot el bagatge d'aquí, que és com meravellós.
I tens la sensació de ser una immigrant als Estats Units?
És que visc a Nova York, sí.
On vius?
El que passa
on
és que
vius?
Jo estic allà com a treballadora, però jo visc a Brooklyn i allà és que tothom és de tot arreu. És que és molt diferent. Estats Units és molt gros, cada lloc on vaig és molt diferent, però Nova York és com que no sembla ni Estats Units, és com una cosa separada, no? Però...
Bé, l'alcalde ja és una figura antitrumpista, no? L'alcalde que han escollit.
És un maestro.
Però l'ombra de Trump plana sobre el fet de viure allà, tu, en el teu dia a dia? És a dir, és a dir el fet, bueno, dius que estàs allà com a treballadora, no deus haver anat amb la Green Card ni...
No, jo estic allà amb visa, jo soc treballadora allà, però... Però, clar, és evident que, bueno, és que és un moment molt... No en parlo gaire en públic o el que sigui, però és un moment molt, molt raro per estar en un país així. Però és curiós perquè també és això, que he estat de gira amb molt... He estat per tot Amèrica. Aquest últim any vaig fer una gira que anàvem amb furgoneta des de l'est fins a l'oest. Vaig anar a dos llocs més inhòspits, des d'Ohio, després anar, jo què sé, un dissabte a la nit estar en un bar a New Mexico jugant a billar, amb gent que són de tot tipus, no? Que no són com... No, a Nova York és un submón molt diferent, però, clar, quan vas cap allà fora trobes gent de tot. Això m'ha creat un cert optimisme, no? Perquè crec que hi ha una idea de... que et fas una idea del que és un país o que està partit per tot, però llavors quan tu veus a la gent del dia a dia i estàs en una ciutat, és com... És, no sé, crea com una espècie d'optimisme de que hi ha gent molt maca a tot arreu, no?
T'agrada jugar a billar amb desconeguts?
Sí, bueno, això sí, és divertit. Bé, és que quan estàs de gira has d'anar a fer alguna després de tocar, no?
I t'agrada aquesta vida que cada dia passen coses diferents, suposo, no? Que cada dia dorms en una habitació diferent, que la rutina no existeix, no?
No, és una vida... A mi m'encanta, però sí que és veritat que... Bueno, hi ha molta gent que es pensa, no?, que és com, uah, que guai, estàs de vacances, però no saben que has estat 12 hores en una furgoneta aquell dia assegut mirant per la finestra. I té una certa màgia, té una màgia que no... Clar, jo havia fet gires aquí, però no és el mateix.
Dorms a casa.
Anar a fer un bolo... No, això no és ben bé una gira. Clar, allà aquesta gent corren molt. Diuen, vinga, un mes a anar a conduir... I n'estic aprenent molt, estic aprenent a ser una currante. I això també em fa agafar el meu projecte amb una energia molt diferent, perquè és com una aquesta penya curra.
El suplement amb la Núria Graham, que ha fet les Amèriques, l'objectiu és quedar-te allà o és tornar un dia a casa o no ho saps?
És que jo estic visquent molt el present. Crec que el moment d'anar allà, quan m'han començat a sortir més feina, hi havia aquesta cosa, aquesta ansietat de dir, bueno, però quan torno, i és com, pues que soc... Em torno a sentir molt jove i no estic pensant en un futur molt a llarg pla, sinó que estic... Ara la meva vida és allà i estic com consolidant una carrera i obrint-me també moltes portes allà. I puc anar venint, puc anar tornant. No és com un buà, me n'he anat i no torno. Jo, en el meu cervell encara estic com aquí, també. No sé com explicar-ho.
Però ens veus com una cosa molt petita? També el circuit musical, la indústria, les sales. És a dir, si tu decidissis fer una gira per Catalunya, bé, dona pel que dona, no?
Sí, però això tampoc té com... No té res de dolent, al final. Jo també hi penso que és un circuit petit, però... Ostres, per un lloc tan petit que tenim, per un país tan petit, miro enrere i dic... Jo, que, per exemple, cantant en anglès, he sobreviscut... He tingut seguiment i gent que em dona suport i he pogut viure molt bé de la música durant quasi 10 anys en aquest país, no? Vull dir que, sí, és petit, però això és algú bo. I suposo que quan vingui a girar pues, faré uns concerts aquí, però, clar, també em toca pues, anar lluny. Però jo estic molt agraïda de la indústria aquí, no? Perquè hi ha molta cosa.
T'han vingut a veure els pares a Nova York?
No.
Com ho porten? Com ho porten?
Bé, ara millor, és que al final és un xoc. Jo ja ho... Vull dir, soc filla única, és dur.
És filla única, però ja tens gairebé 30 anys.
Clar, també m'he d'anar, uah, soc adulta, és que això se'm fa raro. Però no, jo intento venir tant com puc, és això, perquè els trobo molt a faltar, jo també. Però també, com que em veuen bé i estic molt feliç, això també ajuda molt.
La Núria Graham fent de músic de sessió. Qui és aquesta que sona, Núria?
Aquesta és la meva jefa, la Hanna.
Aquesta és la Hanna Cohen.
Sí. És amb qui m'he estat més de gira aquest últim any. Sí, sí.
Veig que té 900.000 reproduccions mensuals a Spotify, artista americana de San Francisco, i és la que t'ha permès d'alguna manera recórrer el país amunt i avall, amb furgoneta, eh?
Sí, sí, sí. Aquesta... Són ella i tot aquest circuit de gent que són els seus amics. Són una mica la primera gent que em va acollir conjuntament amb... amb altres productors que he anat treballant, però ella és la primera que em va dir: ei, vols venir a tocar a la meva banda? I em va donar l'oportunitat de...
I et guanyes millor la vida als Estats Units que a Catalunya?
Depèn de quina temporada a Catalunya, però clar, ara m'estic guanyant molt... No molt bé, però vull dir, m'estic guanyant la vida considerablement bé, en el sentit que m'acabo de mudar allà i no m'he arruïnat de moment, no he hagut de tornar, que quan vaig anar-hi una mica com amb una mà a cada ou, que diuen, una mà a cada ou.
Una mà al davant i una al darrere.
Sí, però més que res que m'està sortint molta feina diferent d'això, de música, pots guanyar la vida, sí.
I t'agradaria, per exemple, formar part d'un projecte encara més mainstream, és a dir, una rockstar, un Springsteen que es fixés amb tu i digués: escolta, fes-me de músic de sessió amb aquesta gira, o saps? Perquè a vegades tots aquests artistes també, ja no gira per Estats Units, sinó sí, mundials, no?
No, ja m'ha sortit alguna cosa.
Amb quin artista?
No, tampoc no vull dir, però vull dir... No, jo, de fet, girar no m'agrada. Vull girar amb els meus amics, la Hanna és la meva
amiga. Vols anar
amb
furgoneta?
Bueno, vull fer-ho com per passar-m'ho bé. Jo... La meva carrera, vull dir, jo ara trauré un disc i vull tenir espai per la meva carrera. La idea aquesta de girar amb una cosa molt pop... A mi el que m'agrada és estar a l'estudi. Anar de gira vull fer-ho de tant en tant i passar-m'ho bé. Però jo, on estic bé i on realment treballo bé i funciono, és dintre d'un estudi. Mm.
Però, en canvi, el directe també ara té molt sentit, no?, amb com funciona la indústria i amb com es consumeix la música, no? Perquè, al final, amb una subscripció... Spotify, tens accés a tot arreu, però potser els artistes on feu més calaix també és amb els concerts.
Sí, i tant. Bueno, també et diré, està molt complicada la cosa, la gent perd molts diners de giro.
Sí?
Sí, és molt difícil com a artista, vull dir, rarament si fas una gira per Estats Units o fas una gira a Europa d'un mes, vull dir, rarament fas molts diners si tens tot un equip, si tens una banda i has de pagar el te... És molt difícil guanyar-se la vida d'això. Està complicat allà fora, sí, sí.
Tornem a la Núria. Cada cop que et miro els ulls ets tan a prop i tan lluny. És bonic i trist alhora. No vull marxar del teu costat encara. Sé que som... Aquí et sentíem cantar en català, que és una cosa poc habitual amb tu.
Sí, no passa mai.
Et van demanar durant tots els anys de carrera com faries un disc en català, aquí a Catalunya. I bé, hi ha alguna peça, però de moment... Has cantat en català? Has arribat a cantar en català als Estats Units?
No. Bueno, sí, això, aquesta cançó que vaig fer amb la meva amiga irlandesa, la Ifa, De fet, és ella la que em va dir: has de cantar en català, però si això sona increïble. I estic molt contenta de com va quedar aquesta cançó. No sol escriure tant en català, però no perquè no vulguis, que em costa més, no sé per què.
Quan tornes cap allà?
La setmana que ve.
La setmana que ve.
Sí, sí, sí.
I com t'imagines els dies que vindran? També amb una furgoneta gira amunt i gira avall?
Bueno, aquest estiu hi ha bastantes gires, he d'anar una mica amunt i avall, però ara tinc també feina a l'estudi la setmana que ve d'anar... Sí, tinc feina tot l'estiu, més o menys. Però tornaré aquí, un dia, necessito anar a la platja. Jo no puc amb tant treballar, aquesta gent no
para. La platja de l'Empordà o d'on
sí,
que sigui?
Sí, és que... Sí, hi ha dies...
Què és el que més trobes a faltar de Catalunya allà?
Trobo a faltar els meus pares, els meus amics...
El Fuet de Vic?
I una mica la cosa aquesta de deixar de treballar... Que allà tot és una mica... És que és com expliquen, és... Tot és feina, és com un xaval, relaxa't, anem a fer un vermut. És que no...
És el capitalisme amb la màxima expressió,
sí,
tota l'estona.
Tota l'estona. I clar, hi ha coses bones d'això, perquè a mi m'encanta... O sigui, jo he descobert que no sóc una mandrosa. Resulta que m'encanta treballar i a l'estudi sóc una màquina. Mm. Però de vegades dic, a veure, també està bé que descanseu una mica.
Per cert, de les últimes notícies que vam tenir de Núria Graham a Catalunya, va ser amb tot aquell projecte musical del Barça, que jo t'he de dir que la teva cançó era la meva preferida. Es va acabar imposant l'escut al pit. Un sentiment, es deia? O...
És que no me'n recordo, perquè el que vaig fer jo no em va quedar res. I va haver allà i hi ha una mica de disputa i vaig dir, mira, tant és.
Et vas voler desentendre de com va acabar.
Ho vaig haver de fer, sí. Però m'ho vaig passar molt bé. Jo és que també em fico un cada fregau, que jo dic que...
Però crec que va valdre la pena.
Oi tant, però si jo m'ho... Jo, de fet, vaig... Quan estava escrivint el que era l'himne que jo vaig escriure al principi, la melodia que vaig fer, l'anava cantant de gira, de festa, i els hi vaig ensenyar tots els meus amics.
Acabarem amb el 125è himne del Barça, que no va acabar de veure la llum del tot perquè es va imposar l'escut al pit.
Sí, això no ho vaig fer jo, per si de cas algú s'ho pensa. Mm.
Sé que hi ets quan m'he perdut. Era la proposta que va acabar, doncs, amb el segell una mica al Casgrasses, suposo. En qualsevol cas, la Núria Graham, que també ha participat d'aquest projecte i que avui també ens en volíem fer ressò. Núria, molta, molta, molta sort amb tot el que vindrà i et seguirem de molt a prop perquè tot allò que toques acostuma a ser, doncs, sinfonia per les orelles, que deien aquell que jugava al Barça, també. Una abraçada, Núria.
Merci, una abraçada.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.